Dos minuts per sobre de 2:15 del matí, avui a l'espai de l'entrevista del dia us apropem una publicació d'Angle Editorial. És el primer llibre del periodista santcoatenc Jofre Llombart, actual sotsdirector del Món Arracú. L'ha explicat el nostre company d'informatius, Marc Sala.
Desmuntant la caverna és el primer llibre del periodista Jofre Llombart, actual subdirector del programa El Món a RAC1 i ex-treballador d'aquesta casa, de Cugat.cat. Ja el podem saludar a l'altra banda del fil telefònic. Senyor Llombart, bon dia.
Hola, bon dia. Jofre, tota la vida Cugat.cat o Ràdio 5 Quarts del Jofre, vull dir que jo em pots tractar de tu i tutejar.
Ho faré, però ja saps que el protocol funciona així la majoria de vegades.
Vale, doncs a partir d'ara, Jofre, sí, home, i tant.
Perfecte, serà més fàcil. Doncs bé, Jofre, primer de tot, com t'has animat, doncs bé, després d'anys doncs, escrivint la teva feina, fer-ho en forma de llibre?
Doncs va ser molt fàcil i molt ràpid perquè va venir l'editorial a buscar-me. Jo no tenia ni remota idea, ni remot projecte de posar-me a escriure. I aleshores va venir l'editorial i em va dir que estava buscant algú que pogués escriure sobre això d'acabar el llibre, que és el contrast dels missatges apocalíptics sobre una eventual independència de Catalunya respecte al que hi ha de realitat, quines altres veus s'han publicat, alternatives a això, i va venir l'editorial a buscar-me, de manera que ho vaig tenir molt fàcil, és a dir, no m'ho van plantejar ells per mi. Jo no m'ho vaig plantejar i vaig haver de prendre una decisió i vaig acceptar.
Molt bé. Es tracta d'un encàrrec. Per tant, el títol és cosa teva o és encàrrec?
El títol, bé, i hem estat donant voltes l'editorial i jo. Sabíem que volia que sortís la paraula caverna o la paraula por o la paraula mentida, perquè és això el que volem desmuntar, i finalment va sortir així, desmuntar la caverna, que creiem que és un títol amable dins del que es tracta, clar, que es tracta de desmuntar tot això. I va sortir així, parlant-ho amb l'editorial a mitges.
Molt bé. Això volia anar a parar, aquesta paraula, caverna. Si no m'equivoco, l'expresident del Barça va ser qui va posar sobre la taula aquesta paraula i ara, darrerament, gairebé tots els mitjans catalans, o molts, la utilitzen. Però explica'ns una mica què consideres, almenys tu, per què és la caverna.
Jo considero que la caverna no són persones, sinó que és una actitud. És a dir, seria absolutament injust dir que tothom a Madrid és caverna, o que tots els mitjans de comunicació de Madrid són caverna, o que tota la gent que treballa en mitjans que considerem caverna són caverna. Hi ha de tot a tot arreu. També hi ha caverna catalana, no ens enganyem. Per mi la caverna és una actitud, és estar tancat en això, en una cova on la gent doncs, no vol veure més enllà del que passa dins, no? I es tanca i es recreen amb la seva pròpia idea i tot això. El que passa que s'ha extrapolat i evidentment doncs, ha acabat considerant-se caverna el que tots ens imaginem, però per mi és més una actitud que no pas un col·lectiu.
Pel que expliques seria una actitud allò estreta de mires, no diguéssim?
Sí. Que en el cas de la independència doncs, ve d'on ve, no? Ve de Madrid perquè són els principals afectats, però per mi és una qüestió més de psicologia que no pas de col·lectiu.
I en aquest llibre, recordem, Desmuntant la caverna, com ho fas doncs, per anar desmuntant aquestes idees, aquestes portades, aquests titulars, aquestes declaracions de periodistes, de polítics? Com ho has encarat i com s'estructura aquest llibre?
Bé, per desgràcia va ser molt fàcil muntar-ho, perquè es tractava d'anar recopilant tot el que sortia, que hi havia una època, sobretot després de la manifestació de la Diada, que era pràcticament cada dia, que en trobaves una cada dia. Al revés, la feina ha sigut meva per intentar posar un topar i dir, va, fins aquí, que podria haver escrit per una altra edició de les coses que s'han arribat a dir. Aleshores, el que parlant amb l'editorial també era agafar les qüestions que creiem que més poden interessar o les qüestions que més por poden crear en una persona que està indecisa sobre aquest procés. És això, fora d'Europa, fora de l'euro, us quedareu pobres, us quedareu sense pensions, us quedareu sense títols universitaris, no teniu dret a decidir, sou uns nazis, tot això, no? I vam dir, bé, doncs agafarem aquestes qüestions que són les que poden tocar més la pell de la gent.
Tinc entès, pel que he pogut llegir a la web de l'editorial, que us rebats doncs, amb entrevistes o converses amb experts doncs, no sé, del món econòmic, del món universitari. Destaquen algunes de les persones amb qui hagis parlat?
Bé, jo el que m'he centrat, com que això era obra publicada, és a dir, com que el que es va dir era declaracions i tot això, jo el que he volgut ha sigut contrastar obra publicada contra obra publicada. És a dir, he agafat articles del Carles Bosch, he agafat articles del Xavier Salamartín, he agafat articles del Financial Times, on hi havia premis Nobel d'Economia que viuen a Estats Units o que viuen a Anglaterra. Evidentment, jo amb aquesta gent no he parlat. Sí que he agafat la seva obra publicada que tractaven sobre Catalunya, no? I aleshores el que he agafat ha sigut contrastar-ho. Sí que hi ha molta obra sobre el futur econòmic de Catalunya, hi ha molta obra sobre el futur polític de Catalunya, hi ha molta obra sobre la integració o no de Catalunya dins Europa, però no hi havia cap obra que ho aglutinés tot. I jo el que he fet ha sigut, doncs, agafar-ho tot i posar-ho sota un mateix llibre. Converses poques, perquè he agafat, ja et dic, obra publicada contra obra publicada.
Molt bé, allò, contraposició d'idees pura
sí.
I pura, diguéssim.
Sí, sí, no, i a vegades també, per exemple, en el cas d'Europa, he anat a la legislació, no he entrevistat el senyor Tractat d'Europa, m'he llegit el Tractat Fundacional de la Unió Europea, no? Que és on surt i on queda en part desmuntada la mentida de que ens quedaríem fora d'Europa de manera permanent.
I amb tota aquesta contraposició, has trobat moltes mentides?
Sí, a veure, he trobat... A mi que em molestava, i em continua molestant, és que les afirmacions siguin categòriques. És a dir, Catalunya quedarà fora d'Europa eternament. A mi que em molestava era aquest eternament. És un procés que no s'ha donat mai dins d'Europa, que és una ampliació de territori interna. És a dir, sí que a Europa anem guanyant països per adhesió, però que un país pugui separar-se dins d'un mateix territori de la Unió Europea, això no s'ha donat mai. Per tant, com que no s'ha donat mai, no s'ha donat mai en cap sentit. I els tractats no ho preveuen. Però no ho preveuen per ningú, ni pel senyor García Margallo, ni pel més independentistes de tots. Aleshores, allà on he pogut, he fet un joc de grisos. He dit, mira, això no és ni tan blanc ni tan negre. No està clar que quedem fora d'Europa eternament, ni està clar que l'endemà de ser independent esdevinguem un estat membre de la Unió Europea. No està clar, no està clar el comportament. Sí que he trobat mentides. Mentides així pura i dura, per exemple, títols universitaris. S'ha arribat a dir que els títols universitaris l'endemà de ser independents no tindrien validesa. Això és fals, és absolutament fals. O que Catalunya quedarà fora d'Europa. Perdó, que Catalunya quedarà fora de l'euro. És fals, és el país qui escull la moneda, no la moneda qui escull el país. Catalunya pot adoptar l'euro com pot adoptar la lliure esterlina, com pot adoptar el dòlar. I ho escollirà Catalunya si esdevé independent el dia que vulgui dir al món quina és la seva moneda de curs legal que utilitza.
Aquestes són potser algunes de les afirmacions que més temors o més pors han aixecat de cara a aquest futur, que, com bé expliques, no hi ha res previst perquè encara no s'ha donat un cas similar. Per continuar amb les mentides, una curiositat que jo tinc, no? Què has trobat més mentides? On has trobat més mentides, més ben dit? En diaris o en polítics?
Doncs mira, diria que potser en diaris, perquè han sigut més periòdiques, però en polítics han sigut més contundents. Les més intenses, les potents, han sigut de polítics i concretament de ministres del govern. És a dir, sobte que hi hagin dos extrems i en un dels extrems s'hi situï el govern espanyol. Ja veureu que jo començo cada capítol amb la frase literal que ha pronunciat algú sobre aquestes mentides. No? La meitat d'elles són pronunciades per membres del govern. Soraya Sáenz de Santa María, José Manuel García Margallo, Alberto Ruiz Gallardón, aquests... Començo uns quants capítols amb frases. No? Per bé que tots recordareu que després de l'11 de setembre, la setmana següent, hi ha portades del Mundo, de l'ABC, dient això, que Espanya, que Catalunya perdria un 20% del seu PIB, que tindríem l'economia de Xipre, tot això, no? Igual per igual, potser més freqüents en diaris, més contundents, o igual de contundents en polítics.
Déu-n'hi-do, sí, hem repassat algunes de les afirmacions doncs, que s'apunten en el teu llibre. Has trobat, aviam, tots sabem, no siguem innocents, doncs, cada publicació de qui pie cogea, no? Diguem, que es diu en castellà i cap a quina banda tiren. Doncs has trobat que es podria trobar certa coordinació entre àmbits periodístics i àmbits polítics a l'hora de llançar aquesta mena d'idees?
Una consigna, no l'ha fet.
Sí, bueno, consigna no fet. Evidentment, no l'hauràs trobat enlloc per escrit, no? Que hi hagi una estratègia redactada, però em referia a coincidències. Home, que cridin més l'atenció, vaja.
Un informe l'he trobat que era portada del Mundo i és un informe del govern, per exemple. Hi ha un moment que el PIB de Catalunya caeria un 20%. Això publica en portada del Mundo. I llegint-ho, veus que el que ja és que citen un informe intern del Ministeri d'Afers Estrangers, que això fa molta gràcia. Que aquests informes els facin del Ministeri d'Afers Estrangers fa molta gràcia. Vull dir, jo em pensava que en un estat únic, com ells conceben que és Espanya, això ho faria dir, Hisenda o el Ministeri. No, ho fa el Ministeri d'Afers Estrangers. Vull dir, no sé si és de raïda subconscient, però fins on jo sé, els informes del Ministeri d'Afers Estrangers es refereix a altres estats, vull dir que alguna cosa
si més no és curiós i m'ha fet pensar, perdona que t'interrompis, que m'ha vingut ara al cap, amb Esperanza Aguirre, que en el seu moment, no recordo quin era el tema, també celebrava, crec que era la delegació d'una empresa que es quedés a Madrid i no abandonés territori nacional davant l'opció que anés a Barcelona.
Sí, el Centre Nacional de Telecomunicacions, una cosa així.
Això mateix.
Sí, doncs això, no? I dius, el que també m'he trobat és que estan més lliçons de independència, és ocupar per allò que és prioritari, que és l'atur i tot això. I clar, aquí trobes dues coses. Una, en principi tenim més d'una i de dues neurones, podem fer les dues coses a la vegada, ens podem preocupar del futur polític que volem pel nostre país, a la vegada que també ens preocupem pels 665.000 aturats que hi ha a Catalunya, però no donis lliçons tu d'això quan el Ministeri d'Afers Estrangers es dedica a encarregar un informe sobre què li passaria a Catalunya si perdés el 20% del PIB.
Sí, que potser cadascú s'hauria de mirar el seu. Ja anirem a acabar perquè ens estem allargant, el tema ho dona, de fet. Darrera pregunta, tu has apuntat a una de les primeres respostes que Caverna no només en tenim a Madrid, que és molts cops des d'aquí es mira només cap a Madrid. Si ens mirem només a nosaltres, aquesta estrató de mires que tu deies, aquesta mentalitat de la Caverna catalana, quina seria?
De què paquem, no? Nosaltres la...
Això mateix.
La Caverna. Jo crec que paquem de purisme. Jo sóc més independentista que tu no fas prou per la independència, ja sé que ets independentista, però no ho ets prou, és un traïdor, és un no sé què, aquest tiquismiquisme de ser més purista i més que els altres, quan jo crec que és un moment d'anar tots més units, obrir els matisos i anar al tras gruixut, no? De dir, mira, és que tu vols arribar aquí i jo també vull arribar aquí, doncs, escolta, ja ens posarem d'acord després o deixem en pau si faig una cosa, saps? Trobo que paquem d'això, trobo que es peca d'això.
Molt bé, doncs Jofre Llombart, diguem-ho sencer, actual sotsdirector del món a RAC1, extreballador, col·laborador, com ho vulguis dir, d'aquesta casa, de Cuat.cat, Ràdio Sant Cuat, moltes gràcies per atendre'ns. Recordin que el seu llibre és Desmuntant la Caverna, que si no vaig equivocat, en un parell de setmanes ja es podrà trobar a les estanteries. És així, oi?
El dilluns 18 surt amb les furgonetes, que diuen a l'editorial, i al llarg d'aquella setmana ja sortim.
Doncs si algú té pressa...
trobar a les llibreries.
Doncs si algú té pressa, imagino dimarts 19, dimecres 20, ja es podrà trobar, per cert...
Jo confio que el mateix dilluns 18 també, però jo crec que el 19 o dimecres 20 ens assegurem al tanto.
Perfecte. Per cert, que el pròleg te l'ha fet Miquel Calçada, també és un nom a destacar.
Sí, estic content, la veritat, perquè no m'ha posat cap tipus de problema, ha estat molt fàcil, i ja el llegireu, però és deliciós, i és magnífic que una persona com el Miquel Calçada hagi volgut col·laborar amb aquest projecte.
Doncs ja ho saben, un motiu més doncs, per intentar buscar aquest llibre, Desmuntant la Caverna, de Jofre Llombart. Bé, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que el llibre vagi molt bé.
Això, esperem. Moltes gràcies. moltes gràcies.
A tu bon i fins dia. Un altre. Bon dia.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.